Cinema Esguiu projecta avui a 2:15 de la nit la pel·lícula documental L'apropiació del descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat. A 2:15 de la nit a la sala 1 avui dimarts i tenim a l'altra banda del telèfon a Jordi Bilbeny, que és l'escriptor i historiador. La pel·lícula es basa sobre les seves recerques sobre aquest tema. El saludem. Molt bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Seu. Volíem saber més coses sobre aquesta pel·lícula documental, L'apropiació del descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat. Com comencen les teves recerques?
Les meves recerques comencen l'any 89, intentant fer una novel·la històrica sobre la descoberta d'Amèrica i Cristòfol Colom. Jo havia sentit de jove que hi havia hagut un peruà que defensava que en Colom era català i a partir d'aquí vaig dir a veure què passa i clar, vaig llegir els seus llibres i vaig molt impressionat perquè realment em sembla que demostraven de dalt a baix que en Colom era català, però esclar, aleshores jo necessitava els fonaments i el material per construir una novel·la històrica al marge que un cop quedava clar que en Colom era català havia de marcar doncs els trets bàsics de la biografia, de la vida i dels seus moviments, i això tampoc quedava clar al lloc. O sigui, no sabíem si en Colom havia nascut en un lloc o en un altre, no sabíem de quin lloc havien sortit les tres caravel·les, no sabíem si era noble o plebeu, no sabíem si era un gran navegant o un falsari, no sabien si era un gran cosmògraf o un robador de cartes de navegar que se les feia passar. O sigui, tot, cada punt de la història d'en Colom tenia 7 o 8 versions diferents, i aleshores, com que deia que això em semblava molt estrany, i sobretot a partir del moment en què veig que un mateix llibre en 3 edicions diferents va canviant el discurs, vaig interpretar que passava alguna cosa a les impremtes, busques informació a les impremtes, i les impremtes doncs estan regides per unes lleis de censura, i aleshores estirant surten les lleis de censura, els estudis sobre la censura, sobre els llibres d'història d'Amèrica, i queda molt clar, no, doncs, que tota la història és una reelaboració i tot està reescripturada, on hi han posat i afegit el que han volgut, han afegit uns gravats, n'han tret uns altres, han posat uns capítols, han canviat els noms dels personatges, els llocs on s'ubicuen, la seva nacionalitat, tot és ben bé un gran muntatge, i això és una mica el que explico a la pel·lícula, però no només que és un muntatge, sinó què podia haver passat abans del muntatge, perquè clar, sempre queden rastres, i seguint aquests rastres, és com jo he construït els meus llibres i la pel·lícula està feta també seguint aquests rastres.
És una pel·lícula documental?
Sí, sí, és un documental que dura ben bé uns 70-75 minuts, o sigui, no arriba a l'hora i quart, i es va explicant això que és la censura, com la censura agafa els llibres d'història, com afecta doncs el tema dels mariners, el port de sortida, el port d'arribada, la nacionalitat d'en Colom, los hermanos Pinzones, qui són, on són, de qui són parents, són uns simples pescadors de sardina o realment són uns personatges nobles vinculats a la casa reial i que per això són tan importants en tot el tema d'Amèrica. Bé, doncs es tracta d'anar-ho destriant el gra de la palla i posant les coses a lloc.
Podríem dir que tot aquest temps ens han estat venent una mentida, un muntatge mal fet? O...
Sí, això és, la gent que veu el documental surt amb aquesta impressió, no? Que hi ha un muntatge, i un muntatge fet per l'estructura d'estat, pels organismes de poder, i amb una finalitat molt clara, que és que els fets dels catalans passin a formar part de la història de Castella, en canvi, encara que en els llocs on s'ubicui l'acció no hi hagi absolutament res relacionat ni amb la navegació, ni amb els consolats, ni amb les llotges, ni amb la cosmografia, ni amb res, no? Però el fet de transportar una història naval d'un costat a un altre d'Espanya passa això, que canta molt i és molt absurd, no? Però sí que és veritat que la finalitat és quedar-se el nostre passat i atribuir-se a ells.
Però la corona de Castella llavors es contradiu en tot el que havia dit o suposadament havia passat en aquella època, perquè deixen a Cristòfor Colom com a un mentider, com a un, no sé, com a un, no diré poca solta, però com un personatge bastant més petit, entre cometes, del que l'han estat.
Sí, perquè el Colom que ells necessiten construir, desvinculant-lo de Catalunya, el Colom català és un home d'estat, és un almirall, és un capità general, és un virrei, és un humanista, és un gran escriptor, és ambaixador, té germans que són presidents de la Generalitat, membres de la seva família que són almiralls i bisbes, els fundadors de la taula de canvi, els fundadors de l'Hospital Colom. En canvi, el Colombo genovès és un analfabet, un home sense estudis, que mai no ha navegat, que no sap escriure, i aleshores han de relacionar el Colombo que ells tenen amb aquest individu. Mm-hmm. I aleshores el fan diu que menteix. No, però és que jo, encara que un analfabet menteixi, no pot ser un cosmògraf. Encara que un analfabet menteixi, no pot ser un gran escriptor. O sigui, aquí hi ha el mateix discurs que ens han aplicat sobre la vida d'en Colom, també cau pel seu propi pes.
De tota la recerca que has estat fent, Jordi Bilbeny, què és el que més t'ha sorprès, allò que t'ha copsat més?
Una cosa del que més m'ha sorprès, i ara venim cap aquí, perquè estem venint, i abans tinc una conferència pel que m'hi comentàvem amb el company que venim, és que realment l'estructura de la censura és tan potent, sembla quasi impossible que hagin pogut fer una cosa així, i sense ordinadors. Per tant, hi han petites fissures, i a través d'aquestes fissures és on tu pots agafar el muntatge. O sigui, hi ha una obra molt ben feta i té una finestreta. I a partir d'aquesta finestreta veus una cosa. I aleshores, una altra obra és un altre gran monument molt ben fet d'adulteració, però hi ha una finestreta. I aleshores, tu agafes les 300 finestretes i tens una visió totalment diferent del que t'havien volgut vendre. Perquè a cada reelaboració deixen petits fils de realitat. I aleshores, a través, tu agafes tots aquests fils i et surt una realitat molt potent. I el que sorprèn és que hagin pogut fer això amb els pocs recursos que hi havia, o que jo interpreto que tenien, però en canvi ho han fet molt bé. Ho han fet bastant bé, i no només en tema de la descoberta d'Amèrica, perquè en altres coses que jo recerco, doncs parlem de la pintura, parlem de la poesia, parlo de la literatura, i també tot està adulterat igualment. O sigui, havien de tenir un cos de funcionaris al servei de l'adulteració dia i nit, no? I està molt, molt ben travat, fins al punt que si tu no t'hi fixes molt, no ho veus.
A tota aquesta recerca, Jordi, fins a on t'ha portat? T'has quedat per Catalunya? T'has mogut? Has viatjat?
He viatjat una mica, hauria de viatjar molt més, però tampoc vull posar, és que no ho sé, és una sensació molt forta, perquè sí que he passat hores i dies sencers a dintre un arxiu i a dintre una biblioteca. No és gaire divertit, per entendre, no? Anar llegint i buscant, perquè mira, si llegeixes una obra divertida, però no, buscar a on s'equivoca el censor, buscar el nom d'una persona en un dia assenyalat, d'un any concret, no? En un poble determinat, és una mica pesat. I aleshores, sí, jo ara podria estar a Nàpols, o podria estar a Milà, o podria estar a Cuba, o podria ser Colòmbia buscant, però és que no em ve de gust, no? I aleshores és també gràcies avui a internet i als llibres que estan digitalitzats, és molt més fàcil doncs, quedar-se a casa tot fent una infusió o un cafè llet i mirar per internet.
Però vols dir que tot això...
M'hauria de moure molt, sí.
Tot això està a la vista, perquè...
Sí, és a la vista, i jo t'ho dic jo, que jo et puc ensenyar la documentació fil per randa. Per exemple, una cosa que està a la vista i tothom ho sap, l'escut d'armes de Leonardo da Vinci són les barres catalanes. Uh-huh. Això ho sap tothom, està penjat al web, tu vas a casa seva o a la presumpta casa seva a Vinci i veus allà un lleó amb un escut amb tres pals, en els arbres genealògics de la seva família i en els armorials italians es presenta l'escut d'armes de Leonardo da Vinci com un escut d'armes 100% català, no? Uh-huh. I ningú s'hi havia fixat. Aleshores, sí que s'hi havia fixat en José Luis Espejo, que ho reprodueix en un llibre seu sobre los años perdidos de Leonardo. Però vull dir que en aquest cas concret, que és una cosa molt, molt, molt impactant, i que gairebé en aquests últims 300 anys ningú ha dit res. Uh-huh. Jo suposo que ningú també podia dir res perquè la pressió era molt potent perquè no ho diguessis.
Esclar,
saps? Però,
no interessava.
Però s'escapen cosetes, i tot és a l'abast, no? Sabem d'un altre papa també, que és un papa importantíssim i que passa també per italià, i tu mires els documents antics de la seva vida i és aquí, és a València, Perpinyà, Mallorca, Barcelona, Vic, és aquí. Per tant, jo em sorprenia perquè em pensava que trigaria anys a trobar aquesta informació i la vaig trobar en dues nits. Entens? I dic, hòstia, com pot ser tenir tota aquesta informació i que no passi absolutament res? Realment, jo penso que en nosaltres, això de la cultura o de la nostra memòria, de la consciència col·lectiva, és una mena de pantalla de fum que fem servir per guanyar diners i per res més, perquè en el fons, si realment el que ens interessés és la cultura, el pòsit cultural, l'art, la literatura i sobretot la història, aquí tothom s'hauria de moure i s'haurien de passar comptes, no?, per haver-nos mamat el dit durant tants anys, no?
Sí.
I el que veig és que no ensenyes la documentació i com més documentació ensenyes, pitjor diuen que estic del cap, no? Que és que són coses que no s'han de rebatre. O sigui, la documentació es rebata amb documentació i les malalties mentals es debaten en un altre lloc, no? Doncs aquí ataquen la documentació amb atacs personals. I aleshores, això també els desqualifica, els meus opositors, perquè en cap moment hem arribat a fer un autèntic debat sobre historiografia, documentació, dades, llibres, textes, no?, gravats, si no sempre és, sobre desqualificació personal. Però la informació hi és.
És impactant, també. Has estat sol en aquesta recerca, Jordi?
No, no ben bé. Sempre hi ha hagut algú que ha fet temes tangencials, no? Per exemple, jo descobreixo tot això quan una investigadora, també una mestressa de casa que investigava i que no es creia la història, que es diu Teresa Baquer, em va dir: home, Jordi, tot això de Palos, jo diria que és... I després, a partir d'aquí, doncs, hi han hagut altres historiadors més o menys formals, no tots amb títol acadèmic d'historiador, però que ja parlaven des de l'Ulloa als anys 20 fins a en Caius Parellada als anys 80, doncs tot un seguit gent que ja parlaven de la catalanitat d'en Colom. Sobre la resta, doncs aquest cas sí que ha estat absolutament sol, doncs, per parlar, per exemple, d'en Cervantes, o per parlar de la Cerillo, o de la Celestina, o en el cas concret ara que et comentava d'en Leonardo da Vinci, sí que estic absolutament sol, amb un grup que hem anat creant a partir de les meves recerques i a partir de la gent que ha anat llegint, que és l'Institut Nova Història, i que aplega tota aquella gent que vol investigar en aquesta línia i recuperar el nostre passat, doncs, esborrat. Aquesta gent sí que hi som, i som una trentena de persones furgant-hi i publicant.
Sembla com si no interessés, no?, que fos Catalunya, diguéssim, el rovell de l'ou, no?, de tota aquesta moguda.
Sí, no, de fet, no és que no que interessi que fóssim el rovell de l'ou, és que no interessa que siguem ni el rovell de l'ou ni res, i els segles d'intent d'extermini, d'anorreació del nostre poble i de la nostra cultura parlen sols, no? Des després de cada guerra, després del 1714 la repressió va ser brutal, i després del 39 la repressió ha sigut encara més brutal, no? I entre una i una vegada hem acabat de perdre, doncs, tots els llençols que ens quedaven. Fins ara, com que ja no maten per dir el que un pensa i per ensenyar informació, doncs això es pot tornar a recuperar. En un estat de dictadura permanent, avui dia jo tampoc podria haver fet amb tranquil·litat la meva tasca.
Aquesta recerca que veurem plasmada avui en el documental L'apropiació del descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat, el títol també és curiós, com se't va ocórrer?
No, el títol és d'en David Grau.
Aha.
El títol és el director del documental. Jo, els meus llibres es deien, quan en el moment de sortir això, és Brevíssima relació de la destrucció de la història i la descoberta catalana d'Amèrica. I sí que jo sempre deia que al darrere d'aquestes investigacions hi ha una conspiració d'estat. Sense l'estat és impossible manipular tot això. La gent que diu que és en Colom que mentia, bé, però és que en Colom no pot mentir 100 anys després que ell sigui mort, i vas veient com els llibres continuen explicant coses que ell no se li havia ni acudit, i en canvi 150 o 150 anys després de la seva mort vas veient que el material es va introduint en els llibres. Per tant, no pot ser ell qui menteixi, perquè no tenia prou poder des de la tomba per agafar l'ànima d'un escrivà, no?, i de fer-li moure i de fer-li dir el que ell volgués, sinó que és la mentalitat d'estat, amb les lleis, amb les normes, amb les pautes, amb les nòmines, perquè els censors estaven, això sí, a nòmina de l'estat i de la corona, són els qui relaboren el text, i evidentment, sense una conspiració d'estat, no es pot explicar, avui dia no es pot explicar res.
El contacte amb el director David Grau, com ha sigut? L'has buscat tu? Ell t'ha buscat a tu?
No, és una cosa ben curiosa. Jo havia tingut de professora de llengua catalana a l'Institut de Calella, on havia fet aleshores el BUP i el COU. Un any vaig tenir una professora de llengua catalana. Aquesta professora un dia va llegir el meu llibre perquè em coneixia, i diu: mira, un llibre d'aquell noi que jo vaig tenir, no? I quan llegeix el llibre s'impressiona i el passa al seu germà, que ja sabia que feia coses de cinema. I a partir d'aquí el nano doncs, es posa en contacte amb mi, sóc el germà de la teva professora, l'Antònia Grau, i a partir d'aquí doncs, ens vam posar en contacte. I ara ell, en l'últim simposi, a més de ser de director, cada any fem un simposi sobre recerca, això que et deia que no estic sol últimament, doncs també presentarà una ponència de la seva recerca, perquè realment hi ha molta informació i ell no només fa cinema, sinó que en la mesura que pot també col·labora a desemmascarar parts d'aquest nostre passat així sepultat d'una forma premeditada.
Faré una mica de presentació abans de que comenci la pel·lícula.
Sí, sí. A més, jo abans, com que abans tinc una conferència a Manresa, i jo, en David farà la presentació i jo m'afegiré al fòrum.
Ahà. Al final de la pel·lícula m'imagino que també debatreu una mica el tema.
Exacte, això en el fòrum comento que hi haurà al final de la pel·lícula i jo calculo que arribaré aquí en el fòrum aquest.
El rodatge d'aquesta pel·lícula on s'ha fet?
Sí, s'ha fet a diversos llocs. S'ha fet a Sant Jeroni de la Murtra, s'ha fet a Barcelona, s'ha fet a Pals, s'ha fet a Palos, i potser em deixo algun altre lloc, però bàsicament Sant Jeroni de la Murtra, que és el lloc on en Colom és rebut pels Reis abans de l'entrada triomfal a Barcelona, on hi ha un claustre, on hi ha en els capitells, hi ha els Reis Catòlics, i en un altre capitell hi ha en Colom, i en uns altres, per mòduls, també hi ha uns indis que semblen amerindis, doncs a Sant Jeroni de la Murtra, a Pals, perquè defensem, i jo amb molta documentació també crec que la primera expedició va sortir i va tornar a Pals, a Barcelona, perquè buscàvem una biblioteca on pogués passar l'acció, no?, de recerca de llibres, d'informació, amb una biblioteca barcelonina, i després vam anar a parlar també i a fer algunes imatges al famós Palos de la Frontera.
Uh-huh. Hi ha flashbacks a la pel·lícula? Hi ha imatges reals i imatges que ens porten a aquella època?
Sí, bé, una mica està ambientada en aquests dos mons, no? Com algunes imatges doncs, que representa un inquisidor de l'època, no? un censor de l'època, i després són dues bibliotecàries que busquen informació i que ho van trobant, i després jo hi apareixo com si fes una conferència i aleshores explico el que jo faig, però com una conferència, i a més es treu doncs, mapes, gravats, no? I documents del 16, del 15 i del 16.
Ha costat molt trobar repartiment per a aquesta pel·lícula perquè són actors de primera línia.
Bé, en alguns casos les actores que porten l'acció són la Carme Sansa i l'Anna Abadia. Uh-huh. I la resta doncs, som els investigadors que ens entrevisten o ens han fet un petit paperet i que no costa passar, no? Quan l'Armand de Fluvial li diuen què penses del virrei? I doncs ell explica el que pensa del virrei. I a mi quan em diuen fes una conferència com les que tu fas explicant la genealogia dels Colom de Barcelona, doncs jo faig el mateix, una mica de desinvoltura i sabent que és ben bé pel cinema, però faig el que faig normalment sempre, no? No ha costat, a mi em sembla que no ha costat gaire.
A qui recomanes que vegi aquesta pel·lícula documental?
A tothom. És una bona manera de netejar-se la ment de tota la porqueria i mentides i adulteracions que ens han vingut inculcant, i és una bona manera també d'entendre que la història no és un llibre o un examen o una enciclopèdia, sinó que la història és part de la nostra memòria personal i col·lectiva, i veient aquesta pel·lícula el que fem és netejar també una part de les nostres ments o restituir una part del nostre cervell amputat.
A banda d'això, Jordi, estàs ficat en algun altre projecte que ens puguis donar alguna dada, alguna novel·la que estiguis escrivint, alguna recerca que estiguis fent?
No, bàsicament estic ara fent una cosa sobre Leonardo da Vinci, he treballat també, tinc un article immens, o sigui una introducció d'un llibre sobre Lazarillo de Tormes, que explico que també passava al País Valencià, he treballat i estic treballant també sobre la Celestina, i últimament el Quixot també, i ara últimament estic preparant un llibre sobre Leonardo da Vinci i la seva relació amb la Casa Reial Catalana.
Quins llibres podem trobar teus a les llibreries, Jordi?
Sí, hi ha 5 llibres sobre Colom, La brevíssima relació de la destrucció de la història, La descoberta catalana d'Amèrica, Cristòfol Colom, príncep de Catalunya, totes les preguntes sobre Cristòfol Colom i el dit d'en Colom. Aquests 5 llibres són bàsicament sobre com s'ha manipulat la història de la descoberta d'Amèrica i la personalitat d'en Colom. I després tinc un estudi molt, molt basc, que segurament algun dia trauria part com a llibre, que és que la Cerillo de Tormes va ser escrita en català i els fets passaven al regne, a l'antic regne de València. I ara doncs, estic mirant a veure com puc acabar de lligar això de Leonardo da Vinci i la Casa Reial Catalana.
Doncs molt bé, Jordi, no sé si vols afegir alguna cosa més a tota aquesta explicació. De fet, doncs bé, la presentació la farà David Grau, ens has dit, el director de la pel·lícula.
Sí, és David Grau, jo m'afegiré al final en el fòrum. Jo l'únic que volia afegir és que en el tema d'aquestes noves idees i d'aquestes coses estrafolàries que ens semblen, que ens diuen, no?, que Saint-Colomb era català o que si el Quixot va ser escrit en català i traduït en castellà, per més que ens aixoqui, jo el que demano és a la gent que em pugui escoltar que tinguin una mica de paciència, que obrin una mica la finestra mental i que abans d'emetre un judici mirin la informació que s'hi aporta, no?, que no es desprestigi un tema simplement perquè tu et pensis que no és com t'han ensenyat a col·legi. Només això, que el món és molt més vast que el col·legi, és molt més ample que un resum d'una enciclopèdia i molt més profund que una biografia concreta d'un personatge determinat, sovint pagat per uns interessos polítics o comercials.
Molt bé.
Que tinguem doncs la ment desperta.
I tant que sí, i anar descobrint coses i doncs alimentar la cultura, no? I si pot ser amb la veritat encara millor.
Molt bé.
Doncs Jordi Vilmeny, escriptor i historiador, sobre les seves recerques, és en el que es basa aquesta pel·lícula documental L'apropiació del descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat, de David Grau, que podrem veure avui a 9:45 de la nit. A aquella hora començarà la presentació a la Sala U de Cinemes Guiu. Jordi, moltíssimes gràcies, que tinguis un bon viatge cap a la Seu i, en fi, esperem tenir notícies teves, perquè personalment a mi el tema de la història m'atreu i moltíssim, i res, estarem pendents dels seus treballs.
Moltes gràcies a vosaltres per la finestra que m'heu donat perquè pugui expressar-me.
Només faltaria. Gràcies, Jordi, bona tarda.
Bona tarda.